Descobridificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
El teu territori Cupra es diu Ondinauto. A Cupra Ondinauto et garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Perquè ens importes. Perquè tenim el Cupra dels teus somnis. T'esperem a Cupra Ondinauto. Troba'ns a Barberà, Sant Cugat i Manresa.
A Motorcat Premium, el teu concessionari oficial Volvo a la Catalunya Central, tenim unitats limitades en estoc a preus excepcionals només fins al 23 de març. Aprofita ara i marxa de vacances de Setmana Santa amb el teu nou Volvo. Només a Motorcat Premium. Visita'ns i informa-te'n a qualsevol de les nostres instal·lacions a Manresa, Igualada i Vic. Motorcatpremium.com.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
16, 20, 25, 30 i 49. I els sols, el 3 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Atenció, amants de Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Turiauto presenta la seva gran liquidació d'estoc. És ara o mai. Descomptes exclusius en models seleccionats. Només fins a final de mes. No deixis passar aquesta oportunitat única. Visita Turiauto abans que s'esgotin. A Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 65. Turiauto, concessionari Fiat, Alfa Romeo i Jeep.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Tres minuts pràcticament per sobre de la mitjanit, això és el Tu diràs. Hem parlat una mica de la jornada d'avui, de la victòria del Madrid, de la derrota del Girona. Demà partidàs al Metropolitano, partida de les 9, Atlètic de Madrid-Barça. Entra també la Laia Colla a l'estudi. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Encara sense llista de convocats a aquesta hora del Barça, eh?
Sí, la sabrem demà al matí, just abans que l'equip viatgi a Madrid, però hi haurà dues novetats importants, els retorns de Ferran Torres i Marcos Alonso. Tots dos rebran l'alta mèdica i estaran disponibles. Xavi, per tant, recupera efectius, però encara continuarà tenint les baixes de Pedri, Frenkie de Jong, Balde i Gavi. El Barça, que afrontarà aquest partit al Metropolitano amb la possibilitat de superar el Girona a la classificació i situar-se segon, i amb la possibilitat també de deixar l'Atlètic de Madrid, que ara és cinquè, a 9 punts, una distància considerable per assegurar les posicions europees de la propera temporada. I per si algú hi creu, s'ha de guanyar demà per mantenir la distància de 8 punts amb el Madrid i seguir amb opcions a la Lliga. Però, atenció, perquè si demà el Barça no guanya, no suma els 3 punts, és cert que els de Xavi continuarien tercers, però amb només 5 punts de marge respecte al cinquè. Per tant, demà són uns punts molt importants. Xavi avui ha fet al·lusió a la importància de guanyar, de sumar aquests punts per la classificació a la Lliga, però també per allargar la il·lusió que diu ha generat la classificació pels quarts de final de la Champions.
El passar quarts de final, crec que la gent, el culer, el barcelonista, inclús vosaltres a nivell de mediàtic, sembla que hagi tornat la il·lusió, i això és molt positiu pel barcelonisme, no? També a nivell econòmic ens ha anat molt bé aquesta classificació per quarts de Champions. Per tant, crec que ens dona estabilitat i ens dona aquest punt d'il·lusió que feia falta, sí.
El partit de demà té un nom propi, que és el de Joao Félix. L'estan esperant ja al Metropolitano. Recordem que té contracte amb els matalassers fins al 2029 i no el volen veure allà ni en pintura. Joao Félix va ser vital en el partit d'anada, la primera volta a Montjuïc, amb el gol decisiu. i demà Xavi espera que torni a mostrar una molt bona versió com es va veure aquell dia a Montjuïc.
No, yo lo veo tranquilo, lo veo motivado, incluso extra motivado por el partido de mañana. Él vuelve a su casa, o la que ha sido su casa los últimos años, ya hizo un partidazo en el partido de la primera vuelta y ojalá pueda repetir mañana ese tipo de partido, ¿no? Necesitamos la mejor versión de Joao y la de todo el equipo para ganar a un señor equipo, diría yo, que es el Atlético de Madrid.
El Barça ha guanyat els últims 4 partits contra l'Atlètic de Madrid. De fet, demà Xavi pot convertir-se en el primer entrenador que aconsegueix guanyar 5 partits seguits a l'Atlètic de Simeone.
Quin partit esperes, Oriol, demà al Metropolitano?
No sé què esperar-me realment, perquè sensació que l'Atlètic de Madrid, a part d'intentar ser competitiu, li està costant molt jugar amb intensitats altes. Llavors, ostres, no sé quin partit esperar-me ben bé. La veritat és que el Barça necessita estar molt bé en tots els duels. En sensació de duel constantment ha d'estar molt bé, ha d'estar molt efectiu. Serà un partit molt, molt intens, sabent que l'Atlètic de Madrid s'està jugant moltíssimes coses per estar a Europa, que al final és l'objectiu que ells estan pregonant constantment aquí a Madrid. I ostres, sensació que o el Barça entra bé en aquest partit sabent el que s'hi juga el rival i que t'hi jugues tu també, o ho passarà malament, perquè amb l'eufòria de l'altre dia de la Champions, si el sap portar bé, serà un partit molt, molt complicat, i per això has d'entrar des del minut 1 bé.
Són dos equips que venen d'eufòria, de l'eufòria de la Champions, i dos equips, a més, que d'alguna manera tenen un 11 molt tipus, no? I que les rotacions les fan d'aquella manera. No sé aquí a la taula com veieu el partit, perquè un pensa, no, l'Atlètic de Madrid pot estar cansat, sí, però em falla, això és de dimecres, vull dir que demà som diumenge, vull dir que hi ha marge també per recuperar.
I llavors vas amb les seleccions, aquest partit és per posar tot el que tens i sense pensar massa en rotar, no? Perquè llavors ja no hi ha...
No. Sí, sí. Si està bé físicament el jugador...
Sí, sí, mínimament estan bé, una mica és per apostar pel millor que tinguis.
Sí, jo no m'imagino gaire rotacions. Està clar que potser hi ha algun jugador que el sobreesforç doncs el porta pitjor que un altre, però moltes peces jo no crec que canviï Simeone, més que res per l'objectiu, i perquè els jugadors que van jugar l'altre dia són els que estan amb millor dinàmica i més positivisme. Ve un Barça, tens el públic que estarà endolladíssim, és a dir, que crec que aniran per aquí els trets. Jo m'imagino un Atlètic de Madrid en molts moments protagonista del partit.
Sí?
Crec que el Barça haurà de saber conviure amb dos contextos. Un, quan està sense pilota, que crec que l'Atlètic de Madrid hi ha punts que aquí pot ser molt, molt poderós, i després, quan té la pilota, donar-li molt de sentit i no precipitar-se a que hi hagi moltes pèrdues seguides, és a dir, que tingui continuïtat, que les possessions siguin llargues, no vull dir planes, sinó anant a buscar porteria rival, però evitant que sigui un jugar i perdre pilota, jugar i perdre pilota, perquè això acabes donant moltes ales.
A Montjuïc, la sensació que vaig tenir és que va haver-hi molt domini del Barça, no? Excepte els últims 20 minuts, però... que l'Atlètic de Madrid va tenir poc la pilota, va atacar poc, va ser poc Atlètic de Madrid, i potser va ser un Atlètic de Madrid, no? Més de de temporades anteriors, no sé si Simeone a vegades fa aquest tipus de plantejament.
Jo crec que sí, que quan juga fora Simeone a vegades contra el Barça sembla que estigui més, que amarri més, no? I que sí, estigui més endarrerit a casa, jo m'ho imagino diferent. I veurem Memphis, que sempre quan jugues contra el teu exequip tens un plus motivacional, va fer un bon partit l'altre dia... A veure què acabem veient.
No, pel tres quarts del mateix o Fèlix.
Sí.
Sí, jo sóc dels que crec que hi haurà, tot i que els dos han tingut partit europeu entre setmana i l'Atlètic de Madrid, a més amb el descans de la pròrroga i amb un dia menys de descans, són dos entrenadors que, jugant-se el que juguen, veig molt pocs canvis. Algun a l'Atlètic de Madrid obligat al d'Hermoso per lesió, és possible... o com a mínim jo ho faria, posaria Memphis en el lloc de Morata, però poca cosa més. Sempre juguen els mateixos. Fa algun canvi, no sé, pots canviar Samolino i posar a Riquelme, però poca cosa més. I en canvi, jo crec que el Barça, si fa algun canvi respecte al partit del Nàpols, serà l'entrada de Joao Félix per les bueno, per aquesta motivació extra que tenen contra l'Atlètic de Madrid. Jo crec que millor partit que... de Joao Félix amb el Barça aquesta temporada és el partit contra l'Atlètic de Madrid.
Què és, Oriol?
No, però sí que canvia molt el plantejament, depèn del jugador de banda del volant que fiqui, si és Nahuel o és Llorente, si Llorente el fica per dins és per pressionar molt més a dalt, si fica Pablo Barrios és per tenir més pilota, és a dir, sí que pot fer certs canvis respecte al partit de l'Inter, perquè és que són jugadors que hi han jugat també antigament allà. Llorente ha passat al mig des que es va lesionar Pablo Barrios. Vull dir que, bueno, sensació que pot fer plantejaments molt diferents, si vol posar una més a dalt o més a baix, o pot tenir més pilota. Vull dir que ho veurem 2 hores abans, veurem si realment Llorente juga per dins o juga per fora, i que per fora doncs l'equip és un equip amb més possessió, amb més contraatacs, si juga Pablo Barrios per dins, doncs tenen alguna més de posició de pilota, més criteri, i llavors... Doncs bé, hem d'intentar veure, però sí que podem veure un equip molt diferent depenent dels jugadors que siguin al camp, i jo crec que sí que poden haver-hi canvis, sobretot amb l'aparició de Llorente per fora, Pablo Barrios per dins. Jo crec que seguirà Morata Griezmann i es reserva Memphis per segona part, no sé, veurem.
Amb el Barça jo penso que hi pot haver, no sé si sorpresa o dubte, amb Firmino o Sergio Roberto, que entri Sergio Roberto com a la segona part contra el Nàpols i que permeti a Gundogan fer una passa més endavant. També pel que deia la Mireia ara de Firmino, penso que potser és un jugador més de batzegades i que pots perdre més pilotes, i amb Sergio i Roberto un punt més de pulcritud. I tens a Gundogan on el vols, que bàsicament també noto cada cop que parla Xavi sobre Gundogan que el vol jugant més endavant. I amb la plantilla que té, pràcticament l'única manera de la qual pot fer-ho és fent entrar Sergio Roberto, i jo no descartaria que fos un canvi.
Quin és l'aposta del departament d'alineacions per demà, Laia?
Ter Stegen a la porteria, defensa, Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo, mig del camp, Christensen, Gundogan, Sergi, Roberto.
Laia.
I al davant, Lamine, Lewandowski, i us explicaré que tenia escrit Rafinha, sí, que ara mateix està ratllat, i posa Joao Félix al davant. Mira, és que sincerament... no tinc gens clar si apostarà per Joao Félix o no d'inici. A veure, és el partit, però clar, també és que l'ambient encara serà més hostil si surt Joao Félix, i no sé si al Barça li interessa tenir tot el partit, tota l'afició de l'Atlètic de Madrid a sobre, però vaja, va, a aquesta hora 12:12 de la nit diré Joao Félix.
Vol dir que demà pot canviar.
Bé, però l'aposta es fa ara.
Es fa,
ja està.
Joao Félix sí o Joao Félix no? És una de les grans preguntes de la prèvia. Jo crec que hi ha d'entrada un context diferent al partit de Montjuïc. I és que el partit de Montjuïc era un Joao Félix molt més protagonista que el d'ara. El d'ara és un Joao Félix residual, amb minuts amb comptagotes, i excepte el gol que fa el dia del Betis, absolutament desaparegut al Barça.
Sí, no, jo diria que és des del partit, últim partit de l'any passat contra
l'Almeria. Se'l va carregar perquè el va canviar al descans.
És el partit on Xavi diu que fot la bronca a la mitja part i el primer sacrificat és ell.
De fet, el canvia al descans, no només el canvia al descans, sinó després que després el castiga fent-lo titular 2 dies després, o 1 dia
de
després.
A Dallas
contra l'Amèrica.
Sí.
Els dos jugadors que canvia aquell a la mitja part, recordo que són Joao Félix i Christensen. I els dos són els dos únics titulars contra l'Amèrica. I des de llavors és cert que si es juga algun partit de titular, però desapareix. Però també és cert que és un factor. El factor Joao Félix és... jo, respecte a aquesta alineació, que jo crec, jo també aposto per Joao Félix amb aquest guixot que ha fet la...
Sí, guixot.
Jo crec que potser li dona descans a Lamine.
I juga Rafinha.
Sí. Rafinha va estar bé, Rafinha l'altre dia va estar bé contra el Nàpols, Lamine també. Per mi els dos millors partits contra el Nàpols l'altre dia, els dos millors jugadors són Cubarsí i Lamine. Però potser li donarà descans a Lamine, i tenint en compte que també Lamine marxarà amb la selecció i ja l'exprimiran una mica, potser li dona descans i jugar a Rafinha en el seu lloc natural, el que, no sé si natural, o el que a ell li agrada jugar, que és a la dreta, i Joao Félix a l'esquerra.
La Mina hauria estat suplent contra l'Atlètic Club a Sant Mamés i contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano.
Bé, però clar, té 16 anys i ja. l'han de cuidar una mica.
Jo saps que també penso que potser... Jo no el canviaria, però crec que potser Cubarsí també pot ser que hi hagi retencions amb ell, perquè ha sigut una setmana on ha tingut molt de bombo, on també marxarà amb la selecció, i, bueno, tot i que està sent el millor jugador, potser Xavi també li dona descans i fa entrar algú.
Aquí estem parlant del que faria Xavi, eh? No el que faria nosaltres.
Jo sí, correcte.
Jo faria Lamine, sí o sí.
Sí, jo ja, també. Ja, Lamine ja. I Cubarsí.
Jo crec que posarà els dos, eh?
Sí?
Sí, jo crec que posarà els dos. Perquè ja està... és un partit que has de guanyar demà, el que deia després, llavors van amb les seleccions i si arriben cansats... els hi dius amb els de la selecció, escolta, tens un amistós a Londres, aquests dos estan cascats, intenta'ls no fer-los jugar perquè és un amistós, i ja ho arreglem un cop després. Però jo crec que Xavi està en un punt ja, i amb la importància del partit de demà que pots deixar, si guanyes deixes molt bé moltes coses, jo crec que farà jugar els dos.
I no a Joao Félix?
I a Joao Félix crec que no. És que també aquí hi ha un punt meu, també, de que jo és que vaig a jugar a Joao Félix i penso que és que no hi ha cap, absolutament cap tipus de motiu futbolístic per donar-li minuts de titular a aquest home. Llavors penso que pel bé de l'equip i per un punt també
seva,
de Xavi.
És la seva motivació.
Sí, la seva motivació, però crec que també Xavi ara mateix té un punt de que fins a final de temporada ell vol deixar clar els seus punts. O sigui, vol deixar clar què pensa una mica de tothom encara que no ho digui. Amb Joao Félix ja ho està deixant clar i crec que demà és un dia per deixar-ho més clar, i amb Cubarsí i amb Lamine Yamal, amb Cubarsí jugant a la Champions per davant d'Iñigo i tal, també crec que ho fa. I demà és un partit de missatges també i crec que Xavi ho farà, crec, em puc equivocar.
Iñigo és fitxatge de Xavi, eh?
Sí, però si aquest estiu te l'has de treure, com en, crec que si no m'equivoco ho has publicat tu i la Marta ho va comentar, també la Marta ho va treure.
Sí, la Laia o la Marta.
Sí, no? És la Marta, que és un dels noms que pot estar per sortir a l'estiu que ve, doncs bueno, si és un missatge de club aquest, doncs potser Xavi al final, no sé com ho veieu.
A les 12 i 17 crec que jugarà Rafinha en el lloc de Joao Félix.
Ara 5 minuts després, eh?
No, ja està feta l'aposta, ja està feta, faig broma.
Però Rafinha per aquí?
No, jo crec que Rafinha per l'esquerra.
Mister, il·lumina'ns. No el que faria Xavi, el que faries tu, si demà et trobessis... No, però m'agrada preguntar-li a l'Oriol perquè a veure si ell faria alguna cosa diferent o si apostaria pels habituals.
Creieu que en un partit tan important, amb un peron que ve, que ja tenen temps de descansar, tot i que vagin amb la selecció, faràs canvis? Jo crec que més endavant els pot fer. És a dir, tant Lamine com Pau són jugadors que sobre pressió han pogut jugar bé i han estat bé, i, ostres, jo l'únic dubte que tinc és entre Fermín i Sergio Roberto. Més enllà d'això, amb Joao Félix jo crec que ha perdut la confiança i crec que va més enllà d'un tema esportiu, i amb Rafinha ara mateix, tant Rafinha com Lamine estan en un moment molt dolç, és a dir, les sinergies i els bons moments s'han d'aprofitar, i jo crec que ara està en un moment per aprofitar-los i perquè més endavant ja faci canvis. Però ostres, és que el partit demà és molt important, eh? És d'aquells partits que tens en el calendari perquè et posiciona en un lloc on tu necessites, i la segona posició en Lliga és importantíssima per pels diners de la Supercopa. I ostres, jo no pensaria en descansar, ja pensaria més endavant.
Sí, tan important que si haguéssim de fer un càlcul dels partits de més dificultat que ha tingut el Barça aquesta temporada, jo crec que no ha jugat, és a dir, ha jugat a Sant Mamés, que pot ser un camp difícil, però és que el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, és el millor local de Primera Divisió.
Ara la Laia
ens explicarà l'última hora de l'Atlètic de Madrid, però jo crec que probablement demà és el partit més difícil de la temporada pel Barça, més que anar a jugar el Diego Armando Maradona contra el Nàpols, ja m'enteneu.
Sí, sí, sí. I més amb aquell Nàpols que era de postguerra una mica. Com sense entrenador.
L'Atlètic de Madrid només ha cedit un empat amb el Getafe a la Lliga, és cert que va perdre el Metropolitano amb l'Atlètic.
L'única derrota de la temporada, a les semifinals de Copa.
L'últim equip que ha guanyat el Metropolitano en Lliga és el Barça. 0-1, Ousmane Dembélé.
Fa 14 mesos ja d'això.
Es repetirà? A mi m'agraden aquestes coses perquè pot ser, que torni a ser el Barça
no
una mica tranquil.
No marcarà
Dembélé. Repetirà que faci un gol de Dembélé.
Cap no marcarà, dels jugadors de l'actual no plantilla del Barça ha marcat a l'Atlètic de Madrid com a local. Cap dels jugadors que demà són a la plantilla han marcat al Metropolitano.
Veurem si... Són Fèlix, marcarà demà.
Sí, sí, sí.
A veure si es trenquen, doncs, aquestes estadístiques.
Ja veurem si juga. Una pausa i de seguida, última hora de l'Atlètic de Madrid, i parlem d'altres qüestions també que s'han comentat aquest migdia a la roda de premsa, com per exemple la convocatòria de Cubarsí per la selecció espanyola absoluta o el sorteig de la Lliga de Campions. Avui hem tingut les primeres valoracions de Xavi i també des de París de Luis Enrique.
Tu diràs amb Gerard Ballé.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
A Motorcat Premium, el teu concessionari oficial Volvo a la Catalunya Central, tenim unitats limitades en estoc a preus excepcionals només fins al 23 de març. Aprofita ara i marxa de vacances de Setmana Santa amb el teu nou Volvo. Només a Motorcat Premium. Visita'ns i informa-te'n a qualsevol de les nostres instal·lacions a Manresa, Igualada i Vic. Motorcatpremium.com.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, els premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nueva Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Atenció, amants de Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Turi Auto presenta la seva gran liquidació d'estoc. És ara o mai. Descomptes exclusius en models seleccionats, només fins a final de mes. No deixis passar aquesta oportunitat única. Visita Turi Auto abans que s'esgotin. A Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 65. Turi Auto, concessionari Fiat Alfa Romeo i Jeep.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Cinc minuts i dos quarts d'una. Última hora de l'Atlètic de Madrid per aquest partit contra el Barça demà a partir de les 9. Laia, quina és?
Doncs una baixa important per Simeone, la de Mario Hermoso. És baixa per demà, es va lesionar contra l'Inter. A més, el Xolo tampoc podrà comptar amb Jiménez i Lemar. Estem pendents de Griezmann, que va demanar el canvi a la Champions, perquè encara té dolor al turmell. Simeone no ha donat pistes, diu que demà al migdia parlarà amb ell i decidirà quin és el rol que li dona al francès. Al Barça, ho hem dit, necessita punts, però també es necessita l'Atlètic, que avui ha vist com l'Atlètic Club de Valverde l'ha avançat i se situa provisionalment quart amb un punt més. Els matalassers, per tant, dormiran cinquens fora de les places de Champions. Simeone demana per demà un esforç extra als seus futbolistes.
Pero va a haber un esfuerzo grande que nosotros vamos a tener que hacer para equilibrar sobre todo la intensidad en el juego y a partir de eso generar lo que decíamos el otro día ganamos muchos duelos. Y el equipo obviamente creció, más allá de cómo ha jugado, pero sin lugar a duda seguimos en esa línea, ¿no? En esta posibilidad de seguir ganando más duelos, hacernos más fuertes, y a partir de ahí el equipo empieza a generar lo que busca en el partido.
L'Atlètic, que ve de caure inexplicablement 2-0 al camp del Cádiz a la Lliga la setmana passada, va jugar Champions dimecres, per tant ha tingut un dia menys de descans que el Barça i va necessitar la pròrroga i els penals per remuntar contra l'Inter. Simeone espera però que la inèrcia d'aquesta classificació, d'aquest partit i de la festa que hi va haver-hi al Metropolitano els ajudi demà a guanyar.
Pensamos en cómo se van a recuperar los nuestros de un grandísimo esfuerzo el otro día, del partidazo que hicieron. La verdad que jugaron un partido hermoso, que quedará seguramente para el recuerdo. Y bueno, a partir de ese esfuerzo que se hizo como equipo, ojalá que lo podamos sostener y mañana será un gran partido.
Ho hem dit, abans ho hem repassat, Gerard, l'Atlètic de Madrid és el millor local de primera divisió. Ha fet 40 de 42 punts.
Déu-n'hi-do, qui xiula aquest partit?
Xiula Sánchez Martínez i al VAR hi haurà Melero López.
Sánchez Martínez, per tant, un àrbitre internacional per al millor partit de la jornada. Esperem que no se li vagi de les mans. Crec que el Molló el té prou ben vist.
Àrbitre,
sí,
no?
Prou ben vist, a Sánchez Martínez. Li agrada més de Burgos Bengochea, però crec que el té, diguéssim, en l'escala alta de les classificacions
ara
dels àrbitres.
Ara ens agrada Gil Manzano, que ja no pita.
No, és veritat, ja no tornarà. Parlava abans de Vinícius, que no tornarà al cap d'un mes. Gil Manzano, clar, entre l'aturada per seleccions.
A la nevera no,
s'estarà un mes.
Està al congelador.
S'estarà un mes al congelador.
Crec que pot mirar-se un quant cap de setmana per anar fent la seva vida amb els de casa.
Ara deu xular, no? Les aturades, deu àrbitre FIFA. Suposo que allà no l'han posat al congelador. Algun partit haurà de...
El que no et xularà és un final de partit.
No, això segur. De la resta d'aquesta roda de premsa que ha envoltat aquest Atlètic de Madrid-Barça, s'ha parlat de Cubarsí. Xavi n'ha valorat la seva convocatòria amb la selecció espanyola absoluta, no?
Sí, i ha estat molt content pel futbolista, diu que s'ha guanyat ser en aquesta llista de la Fuente.
Veig que s'ho mereix anar a la selecció, ens alegrem moltíssim pel Pau, és un nano excel·lent, està demostrant que té nivell per anar a la selecció. També la valentia de Luis de la Fuente de posar aquest tipus de jugador, no? Lamine, Pau Cubarsí ha demostrat també la valentia d'apostar per aquests futbolistes. Bé.
El Barça pateix, hi ha preocupació al club per si es torna a donar un cas similar al de Pedri, amb Cubarsí i Lamine Yamal, que juguin Eurocopa i Jocs Olímpics, i això els acabi passant factura, com el cas del Canari. Se li ha preguntat per això a Xavi, ha dit que encara queda molt i que ell no pot saber, ni tampoc decideix què és el que es fa amb aquests futbolistes. Per cert, Xavi avui ha explicat que ell ajuda en la planificació de la propera temporada, que ell és un home de club i que si li demanen ajuda a Deco, dona la seva opinió, i també li han preguntat per si tenia intenció d'entrenar algun altre equip a partir del juny, és a dir, la següent temporada, ja dic que no, que en principi a 30 de juny s'agafarà un temps de descans.
I que volia descansar, eh? Sí, sí, any sabàtic. De Cobercí hi haurà en renou, eh? Al final de temporada, Eurocopa, Jocs Olímpics, Federació... És que... Jo crec que, clar, només passa al Barça perquè en una edat, no?, com aquesta, hi ha pocs jugadors que debutin fora del Barça, no?, amb la selecció espanyola. I hi ha els casos de Gavi, hi ha el cas de Pedri, hi ha el cas de Lamine Yamal, ara hi ha el cas de Cubarsí. Clar, es van acumulant i això no passa als altres equips perquè no convoquen a canalla de 17 o 18 anys.
I canalla tan bona, perquè són molt bons. Jo crec que no sé què passarà d'aquest final de temporada perquè queda molt i veurem el rendiment que en els últims 10 jornades de Cubarsí i Lamine. Però si continuen així, jo crec que els dos aniran a l'Eurocopa i la intenció, pel que sé de la federació, és que Lamine no, però Cubarsí vagi als jocs. És a dir, que faci doblet també perquè creuen...
Per què aquestes dues diferències? Perquè creuen que un jugarà més que l'altre.
Lamine jugarà bastant a l'Eurocopa o tindrà minuts i, en canvi, Cubarsí no serà titular. Ara bé, jo vaig mirar també el calendari i és cert que... Si Espanya arribés a la final de l'Eurocopa, entre que acaba l'Eurocopa i comencen els Jocs, hi ha 10 dies només de diferència. Per tant, estarà concentrat com a mínim doncs, 2 mesos, pràcticament.
És que no podria descansar, és a dir, no tindria vacances. No, jo crec que això no és bo.
No, jo tampoc. Jo crec que no, vaja, que no s'hauria de... És que no sé amb quin cap entra... tant per part de la federació com del Barça que es pugui pensar que això és una bona idea més veient els presents que hi ha.
Del Barça ja, no, el Barça ja diuen que no és una bona idea.
Ja.
Però a priori pots negar, no?
No.
A la Lliga Espanyola no.
Als Jocs no?
No. La llei de l'esport... O sigui, tu pots negar, tu et pots negar a cedir un jugador
a una altra selecció
però no a l'Espanyola. O un equip de fora es pot negar a cedir un jugador a la selecció. De fet, va passar, diria que el City, els últims jocs, no sé si es va negar a cedir algú, no sé si a Ferran.
Però pot ser que el Madrid ja hagi dit que hi ha jugadors que no aniran?
Sí, però clar,
la selecció francesa,
la selecció francesa.
Són francesos, clar. Els espanyols no. La llei de l'esport no t'ho permet.
No deixaran anar a Mbappé als jocs? Diuen que no.
L'altre dia la portada de l'equip era que no.
Sí, sí, que ho tenia
no
pelut.
Ni a Mbappé, ni a Camavinga, ni a Tchouaméni, ni a Mendy.
Bé, no ho sé. No,
està... Una altra cosa és que el que negociïn ells. No sé, m'imagino que Mbappé jugant als jocs a París.
Sí, clar, però coincidirà amb les dates de la gira i una gira amb Mbappé o no, econòmicament pel Madrid, no té res a veure.
Li toca la butxaca, sí, sí.
Oriol, de Cubarsí, més enllà de si anirà als Jocs o a l'Eurocopa, l'estem veient com si fos un professional. A mi m'al·lucina l'actitud que té, és a dir, jo... El veig i penso, ja porta 5 temporades al Barça, li és igual absolutament tot, no? I la sensació és aquesta, així com fins i tot a Lamine Yamal potser en algun moment li hem vist un punt d'adolescent encara, no? En algunes accions, etcètera, etcètera. La sensació que tinc amb Cubarsí, en canvi, és que és molt madur.
Sí, la sensació que la maduresa... la té molt, molt accelerada, inclús ja no a nivell psicològic, sinó a nivell físic també. Un nano molt, molt jove físicament està molt madurat, cos d'adult i no tant de nen com la Lamine que molts cops té, que sembla que té. Ostres, sí, i és una delícia veure'l perquè quan juga Pau es nota que és un nano que ha mamat el Barça, ha mamat com jugar com a central, perquè veiem que és dels pocs jugadors que trenca línia constantment, que està buscant l'allunyat més que el pròxim, i juga amb tanta naturalitat que jo crec que també a nivell psicològic ho porta amb naturalitat, no? Perquè està acostumat a fer-ho i no li comporta fer res que no hagi fet anteriorment, i això també li facilita molt, molt les coses, però és una autèntica passada com és capaç d'adaptar-se al rival que té davant, i això amb tan jove no és gens fàcil, no? Perquè molts cops estem parlant de maduresa de temes externs, però inclús en temes interns que són esportius, poder adaptar-se al context de rival diferent cada cap de setmana i fer-ho bé i alhora estar tan atent i tan concentrat durant tot el partit és una autèntica passada. Que li farà mal possiblement uns Jocs Olímpics? Jo crec que si voleu parlar això, jo crec que el cas Pedri ja fa molt de temps, i si es lesiona tant, jo sincerament no crec que sigui per aquella època. Ha passat molt des d'ençà. Jo crec que segurament hi ha coses que s'han d'ajustar, potser no troben la tecla, i que els grans jugadors no paren de jugar partits constantment, i que hem vist grans jugadors com per exemple Messi o altres jugadors que han anat a la selecció brasilera, a la selecció argentina, que jugaven quan era la Copa Sud-americana, era la Copa, era després de Champions, ja s'anaven a la selecció pel Mundial. Vull dir que al final és qüestió de fer les coses i de que tots els seus temps. No serà el primer jugador que passa per una Eurocopa ni per uns Jocs Olímpics.
No, això és veritat. A veure què passa. De la resta de la roda de premsa ens queda parlar una mica de la Champions. Ho ha fet Xavi també, ha valorat per primera vegada aquest emparellament.
Un dels pitjors rivals que ens podia tocar, però bé, tenim la il·lusió, tenim l'esperança de fer uns grans quarts de final. Dos partits, la tornada a casa, que és un punt positiu per nosaltres, però ens ha tocat un dels rivals més difícils en aquest cas, no? Per tant, a competir-la, a somiar. Crec que és moment de somiar, d'il·lusió i de mostrar, doncs, que podem competir contra aquest tipus de rival. En aquests moments, un dels millors equips d'Europa.
Xavi, que veu l'equip de Luis Enrique favorit, però diu que ho hauran de demostrar sobre la gespa. Recordo les dates, dimecres 10 d'abril, al Parc dels Prínceps, l'anada, dimarts 16, la tornada a Montjuïc.
Què us sembla, aquest emparellament amb el Paris Saint-Germain? Xavi ha dit que no han tingut sort, que els ha tocat un dels rivals més forts. No ha valorat el quadre, si no m'erro.
No l'ha valorat.
Ha volgut anar allò pas a pas. És veritat que el quadre és una cosa, no? I l'emparellament amb els quarts de final és una altra. Què us sembla? Barça-Paris Saint-Germain?
Home, molt complicat. És evident que és un dels rivals més difícils que et podia tocar. És cert que quan es va produir el sorteig, com que només quedaven PSG, City o Real Madrid, doncs mira, entre els tres que et quedaven, potser el millor era el City, no? Però, o sigui, el millor era el PSG, però sí que és cert que, si ho mires en global, possiblement Dortmund és l'equip que volia tothom, hi havia també l'Atleti de Madrid... Per mi, sí, un rival complicadíssim, molt, molt difícil, i per mi l'eliminatòria és favorita al PSG. Primer perquè té un jugador diferencial, possiblement, jo crec que entre ell i Haaland són els dos jugadors més decisius de futbol europeu, i perquè, a més, amb Luis Enrique el PSG ha aconseguit un bloc. Abans eren... Ha perdut el talent de Messi, de Neymar, no sé, de Verratti, però ara és un bloc. És un bloc que, a més, té un jugador brutal, que és Mbappé. Mirava ahir estadístiques i Mbappé ha fet 35 gols sense haver començat la pretemporada, havent estat suplent partits perquè Luis Enrique l'ha deixat a la banqueta o a la grada, porta 35 gols en 36 partits. És cert que és mig equip. El segon golejador és Gonzalo Ramos amb 9. Però tens Mbappé, que és diferencial.
Sí, jo quan em pregunten qui no volia, jo no volia el City i no volia el PSG, perquè tinc la sensació que si anys enrere jugaves contra el PSG i el que diu el Ferran eren individualitats, ara que ningú s'imagini que el PSG només juga Mbappé, perquè juguen els 11, a més tenen una capacitat de sacrifici que jo feia temps que no veia a nivell defensiu, les pressions després de pèrdua crec que són molt bones i crec que és un dels pitjors rivals que li pot tocar al Barça. Jo crec que ha d'estar molt encertat, sobretot el partit d'allà, en poder sortir viu de l'eliminatòria. Jo crec que això seria una cosa molt important per aquest Barça. És un rival dificilíssim per mi, i a més que fa molt de temps que persegueixen l'orelluda, no? I que tenen moltes ganes d'aconseguir aquest títol, i jo tinc la sensació que van tots a una, que Luis Enrique ha sabut tocar aquella tecla que els entrenadors anteriors no havien sabut donar, i per mi és un rival molt complicat i el Barça haurà de fer una eliminatòria perfecta per poder passar.
Jo també el veig molt complicat. Paris Saint-Germain, clar, favorit. Per mi el PSG estava potser al tercer nivell dels millors equips. Veia City per sobre de tots, Madrid el segon, i Arsenal i PSG per mi al mateix nivell, i un punt per sobre fins i tot del Bayern. I també penso una mica que l'anàlisi aquest de felicitat, i que evidentment tampoc que entenc l'aficionat del Barça, que es veu en el cantó del quadre bo i que d'alguna manera doncs, és optimista de cara al futur. Però penso que és un error, perquè ara mateix tens davant un rival que si et guanya això del quadre doncs, ha acabat amb res. I em sap greu dir-ho així, tampoc vull ficar aigua al vi, eh? Però crec que d'alguna manera s'ha de pensar poquíssim amb el quadre o amb el que pugui venir, i ser conscient de que guanyar això serà sang, suor i llàgrimes. Així que veurem com va.
Tàcticament, com veus aquesta eliminatòria, Oriol? Preocupa alguna cosa al Paris Saint-Germain? Creus que el Barça pot trobar, no sé, algun aspecte que l'ajudi a competir contra aquest equip?
Molt complicada, perquè el PSG és un equip que corre molt bé, cada cop que roba, té jugadors per davant que són capaços d'encarar l'última línia i encarar-ho molt bé, amb molta ruptura, són molt potents en tot el que fan, inclús capaç d'adaptar-se en partits on tenen molta pilota i d'altres on la cedeixen i busquen córrer, i és algo on el Barça pateix moltíssim quan li corren a l'espai davant de pèrdues. Se'ls hi compliquen moltíssim els partits, no? Així que jo crec que el Barça faria bé de protegir-se moltíssim, d'intentar tenir la pilota al màxim, però alhora tenir moltes vigilàncies fetes amb els homes que el PSG va deixant despenjats, i intentar portar l'eliminatòria a tenir aquest control, no? Perquè si busca jugar de tu a tu molt obert, crec que el Barça patirà, i patirà molt. Així que el més tancat possible a nivell defensiu, intentar tenir pilota al màxim, però alhora amb moltes vigilàncies dels homes de darrere, i jo crec que pot tenir les seves opcions, tot i que per mi és molt més superior al PSG en el moment en què està ara, que Luis Enrique ha aconseguit donar la tecla, no? En aquests últims 3 mesos l'equip ja juga el que ell buscava, i creu molt en el que fa. Es nota que porta temps jugant a lo mateix, i que té jugadors per córrer tal com ell vol.
Parlant de Luis Enrique, hola Joan Camí, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit. Luis Enrique, que avui ha valorat també, igual que Xavi, aquesta eliminatòria que ha dit el tècnic asturià.
Bé, abans de la roda de premsa ha parlat per la televisió del Paris Saint-Germain, li han preguntat pel Barça, ha dit que està content, però ho ha dit d'aquella manera, clàssic de Luis Enrique.
¡Qué contó! Vuelvo a casa. Como en las navidades.
¿Qué es que os pasa, Chirage, sérieusement?
Bueno, volvemos a España y a Barcelona, que es, sin ninguna duda, un sitio para mí muy, muy especial. Y París Saint-Germain, Barcelona son equipos que ya hemos compartido muchas cosas juntos, y muy bonito, mucho morbo y muy contento, la verdad.
Le encanta posar-se davant d'un micròfon, i que hi hagi morbo a l'eliminatòria, etcètera, etcètera.
Sí, no serà l'última vegada, tampoc ha estat la primera. També ha assegurat que el Paris Saint-Germain ha quedat en una part del quadre més obert, perquè a l'altra banda hi ha alguns dels grans favorits, com el Madrid, per exemple. La remuntada contra el Paris Saint-Germain el 2017 no és un dels partits més importants de la seva carrera, li han preguntat. Diu que perquè no va suposar poder guanyar la Champions aquella temporada, perquè a quarts els va eliminar la Juventus. Ha admès que va ser una nit especial, la del 6-1, però que també té molt present la derrota a l'anada per 4-0 a París. Ha dit que no coneix molt la feina de Xavi a la banqueta del Barça, i que serà una gran oportunitat de veure els seus mètodes. L'ha elogiat, el de Terrassa, i diu que està content d'haver-lo entrenat com a futbolista. I demà, a l'última hora, Montpellier-PSG a 8:45, Luis Enrique ha destacat la importància de guanyar i deixar enrere la ratxa de 3 empats consecutius a la Lliga Francesa. En tot cas, el PSG és líder amb 10 punts de marxa sobre el Brest, per tant, guanyarà la Lliga.
Sí, i podran rotar, podran rotar tot el que vulguin i més, i ells sí que això de l'exigència del calendari no ho notaran. Vull dir, els posarà els 11 millors, si estan sants, evidentment, però posarà els 11 millors i no...
El Barça pel partit d'anada tampoc, perquè té un partit només.
Sí, és veritat.
I el PSG sempre hi ha hagut el debat aquest de que potser arribaven a segons quines fases de la Champions amb poca tensió competitiva, no?, perquè tenien la Lliga feta molts anys, i que una mica allò, i tampoc crec que sigui una de les grans preocupacions de Luis Enrique, perquè té plantilla per treure i remenar. A davant té dos tridents fàcilment, al mig del camp també potser menys opcions, i però jo crec que té plantilla una mica per fer-s'ho venir com més li convingui.
Sí, sí. Gràcies, Camí, eh? Ara de seguida ens vens a fer la prèvia de l'Espanyol, que juga demà al camp del Saragossa, amb el nou entrenador de l'Espanyol, Oriol. Ja has coincidit alguna vegada?
No tinc el plaer, no.
Val. Bueno, t'ho preguntava, dic, perquè has coincidit amb tants staffs tècnics i a vegades ets un dels nostres insiders amb l'staff de Bordalàs, que ens vas dir l'altre dia com vaig contra el Barça que havies parlat amb ell, potser havies tingut alguna relació. Ara de seguida ve el Camí a explicar-nos l'última hora d'aquest partit de l'Espanyol al camp del Saragossa. Demà és a partir de les 9, si no m'erro, o no? No ho sé, ara m'ho diu el Camí. A partir de les 9?
Sí, demà...
No, a les 7, a les 7 de la tarda. Dos quarts de 7. Sí, és a dir, abans del Barça, que és a les 9. Dos quarts de 7 aquí al Saragossa Espanyol, i després, a partir de les 8, la prèvia ja de...
Els equips estrenen entrenadors.
Sí, Víctor Fernández, eh? Sí, que va plorar una altra vegada.
Torna Víctor Fernández.
Déu-n'hi-do. Molt bé, ha estat un plaer. Laia, et deixo marxar a descansar, que demà imagino que ja viatja cap a Madrid.
Tots. Correcte.
Tots,
és veritat, tots. El Correas i el Ballús també.
Si vols venir, Mireia.
Cap a Madrid,
no,
Mireia,
no.
Podeu anar a veure... No? Oriol, estàs per allà? Vull dir que podran anar a visitar.
Home, ja els espero aquí tant, sí.
Seràs tu també el Metropolitano demà?
Demà sí, allà estaré.
Veus?
Doncs mira, a veure si ens veiem amb l'Oriol.
Uns pinxos allà, no?
Bé, al Metropolitano no crec que hi hagi pinxos.
No, però abans.
Ah, dic, anem a treballar. No hi ha res.
Sí, és veritat, abans de la rodalia tampoc, heu de quedar pràcticament al centre. Gràcies, Oriol, una abraçada.
Una abraçada.
I gràcies també a la Mireia, al Pol i al Ferran. Gràcies, Laia.
Bona nit.
Una pausa i de seguida rematem el Tuiràs amb altres qüestions de l'actualitat.
RAC 1. RAC
més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més?
U. La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment. Tria el teu Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
A Seat Ondinauto seguim donant-te bones notícies, perquè a Ondinauto Seat us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou Seat i et garantim millorar-la, tal qual. A Ondinauto Seat, vine i surt content amb cotxe nou. Troba'ns a Barberà, Ripollet, Sant Cugat, Rubí i Manresa.
Saw these feelings, I lost in a feeling, and she said that they she didn't mean to say. And Johnny said what he wanted to say, but he looked away with every single word.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Vuit minuts i la una, com dèiem, demà també jornada de segona per l'Espanyol. A dos quarts de set a la Romareda és l'estrena de Manolo González, Joan, a la banqueta blanquiblava.
Sí, després de l'optimisme i l'eufòria amb la victòria Eibar, l'equip ha encadenat dos empats consecutius i ara ha de guanyar de forma imperativa si no vol veure com les places d'ascens directes s'escapen. El líder Leganés juga a casa amb el Mirandés i l'Elx també a casa amb l'Albacete, tots dos partits presumiblement assequibles, així que l'Espanyol ha de sumar els tres punts. Aquest és el pla de Manolo González.
Que hem d'intentar és que l'equip tingui una identitat que, sigui, que surti a guanyar demà, i jo sóc conscient que quan dius una cosa, tot el que estàs dient avui en funció del que passi demà condicionarà el que es pugui després, però a mi intenció és sortir a guanyar sempre i la gent que em coneix és així. Després, doncs, òbviament, jo el que puc prometre és que l'equip sortirà amb ambició, sortirà a buscar el rival, a guanyar el partit, i aquesta és la nostra idea d'aquí a final de Lliga.
Tradicionalment, la Romareda no és un camp fàcil per l'Espanyol, on sempre ha tingut problemes per treure resultats positius. A més, el Saragossa també estrena entrenador, Víctor Fernández, que agafa l'equip per quarta vegada. Tot plegat fa que el partit sigui d'una gran dificultat. Preguntat per la pressió de debutar a la banqueta en un escenari així, Manolo González ha dit que està motivat.
Com ho puc dir perquè la gent no es pensi que sóc un inconscient? Però és el que vaig dir el primer dia. Si no sentís preparat, no l'hagués agafat. I bueno, són partits que a mi em motiven. És que ojalà pogués jugar jo demà. Ojalà jo pogués vestir-me de curt i jugar. A mi em motiva això. M'agrada i al final porto tota la vida treballant per arribar a jugar aquest tipus de partit. Llavors, dir-te que estic nerviós, no. Motivat, molt. Molt motivat, amb moltes ganes i amb moltes ganes de que l'equip doni una imatge bona i que els pericols estiguin contents amb la nostra feina.
I per acabar, una reflexió interessant sobre la gestió dels jugadors del filial. Tindran protagonisme Manolo González? Sí, però no de qualsevol manera.
Els nanos del filial han de venir amb opcions de jugar. No, és el que jo penso, no dic que sigui el correcte, però és el que jo penso. Si pugem a Roger Martínez i està convocat i no juga a València demà i amb nosaltres no té opcions de jugar, no té sentit. Penso que els jugadors han de venir per poder jugar 5, 10, 15 i 20, 20 minuts. La formació d'aquests jugadors és importantíssima i la formació del jugador es fa jugant. No estar en la banqueta de la Romareda ni a la banqueta de l'Estix Front.
Demà a 2:15, aquest Saragossa Espanyol, l'Espanyol quart ara mateix, 49 punts, superat per l'Eibar avui, el Leganés i l'Elx, com diu el Joan, també juguen demà. A veure què passa, perquè el Valladolid, que també ve per darrere amb 48, si l'Espanyol no guanya, el podria superar. És que hi ha, mira, entre el primer i el novè, ara mateix, camí, hi ha 6 punts de diferència.
Sí.
Ha de jugar el Leganés, és veritat, i també l'Elx, però és que hi ha 6 punts de diferència entre el primer i el dué. És una absoluta barbaritat.
Una de les millors competicions d'Europa, malauradament hi juga l'Espanyol, però aquesta igualtat ens agrada i no és habitual en moltes lligues.
Gràcies, Camí.
Bona nit.
I a la Lliga F, demà juga el líder, un Barça que rep el Tenerife, el Johan Cruyff. Hola, Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit, Gerard.
Abans d'afrontar una setmana interessantíssima amb la Champions i el Clàssic.
Doncs sí, en un tram molt dur del calendari per als Blaugrana, amb molta acumulació de partits, l'equip, recordem, ve de jugar dijous i de classificar-se per la final de la Copa de la Reina. És cert que té el títol de Lliga força encarrilat, sobretot pel que fa a les sensacions, més que per les matemàtiques, perquè el Madrid, que avui ha guanyat l'Eibar, suma ja 9 jornades consecutives sense perdre i és a només 6 punts. A més, tots dos s'enfronten, com deies, diumenge vinent a l'Alfredo Di Stéfano en un partit que pot acabar de decidir el que seria el cinquè títol de Lliga consecutiu a favor de les Blaugrana. I per tot plegat, el partit de diumenge de demà al Johan a les 2 del migdia és perillós. El Tenerife, novè classificat, mitja taula, però està en necessitat de punts. Ja la temporada passada va perdre només per 2-0 al mateix escenari i bé, Giraldez no se'n refia i menys perquè no han pogut preparar molt aquest partit.
Bueno, tenim molt poc de temps per poder treballar, molta sessió de vídeo per poder, bueno, valorar com estem jugant. Crec que estem en un moment delicat de la temporada perquè tots els partits que juguem són importants i demà serà un gran dia.
El Barça serà demà. Avui ha perdut l'altre equip català de la competició. Levante Les Planes ha perdut 3-0 al camp del Sevilla. Les de Ferran Cabello porten ja 13 jornades sense guanyar i estan a 5 punts al descens.
3:01. Temps pel bàsquet. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Tarda dolça avui al Nou Congost. Tros de victòria del Baxi Manresa contra el Gran Canària, que el manté de ple en la lluita pel play-off.
Tros de victòria, sí, 78-71 contra un dels capdavanters de la competició i candidat a ser cap de sèrie. A presa del Manresa de les visites de Barça i Múrcia, que va acabar sucumbint, ha estat tota l'estona per davant en distàncies properes als 10 punts i ha jugat amb molta solidesa i molta calma amb les espurnes de talent de Robinson i Badio, avui també de Martínez Gepen Clau des del triple per acabar sumant, atenció, la 14a victòria en 25 partits, empatar el tall del playoff amb la penya i seguir pensant en ple dret amb el playoff. En parlava RAC1 Dani Pérez.
Un dels punts també al nostre favor, no, és que no tenim pressió, no? Al final estem en una posició on segurament no ens toca estar, no? per moltes coses, i bueno, això diu molt de l'equip, de la feina que estem fent, i bueno, ja et dic, l'equip està treballant amb il·lusió, sense mirar si estem al 8, al 9, al 7, i ja et dic, a final de temporada, quan acabi, doncs mirarem a la taula i si tenim opció d'allargar una mica més de temporada, doncs la disfrutar.
Avui també ha guanyat Baskonia, pensant en una exhibició de Marcos Howard espectacular davant Granada, 37 punts, en una setmana n'ha notat 100, de manera que ara mateix Penya, Baskonia i Manresa tenen 14 victòries. Per tant, la visita de demà del Joventut a Bilbao a 2:15 és essencial per als verdinegres per mantenir-se entre els 8 primers. A la mateixa hora, el Barça rebrà Breogán, l'antepenúltim, en el partit previ a la gran setmana europea, la doble visita a Fenerbahçe i Panathinaikos, i ja al torn de la tarda jugarà el bàsquet Girona a les 5 rep al València, amb l'objectiu d'allunyar-se una mica més del descens davant un conjunt que comença a patir els estralls d'estar pendent tant de Lliga Domèstica com de competició europea.
Això a la CB, la Lliga Femenina, avui una de freda i una de calenta, la bona, el triomf necessari de l'Uni Girona a Guipúscoa contra l'IDK per 57-78.
Sí, en l'última jornada abans de la Copa, les gironines seran a partir de dijous l'únic representant català a la Copa de Huelva, i avui han obtingut un sòlid triomf a la pista de l'IDK Guipúscoa, 57-78, posant terra per mig amb el grup de perseguidors on hi és l'equip basc, i empatant de nou amb l'Estudiantes, malgrat tenir un partit menys, un Esto que ha perdut davant l'Espar Gran Canària, i aquí és on tenim l'altra gran notícia. Segueix guanyant l'equip canari, són 4 victòries seguides amb Enduro Foll jugant als 40 minuts i ha posat el descens absolutament imprevisible a falta de 5 partits. El Barça Sant Feliu ha perdut 67-52 davant un líder en plena forma com ho és el Perfumeries i ara compta estar tan sols un partit per sobre de les Canàries i amb l'Everest perdut. Situació complicada pel Barça i també pel Cadí, que si demà no aconsegueix la gesta a la pista del Saragossa a un quart d'hora quedarà també a només un partit per sobre del penúltim lloc, per sobre del descens.
Demà més bàsquet. Gràcies, Dani.
Gràcies, Gerard, a tu. Bona nit.
Que vagi bé. Per cert, s'ha reprès a la semifinal de tennis del Masters 1000 d'Indian Wells. Recordem que ha estat pràcticament durant 3 hores suspès el partit. Dominava Sinner per 2-1, servia Alcaraz. Doncs en aquest primer joc, servint Alcaraz, li trenca el servei per primera vegada a l'italià Jannik Sinner, que la domina per 3-1 aquesta primera semifinal del Masters 1000 d'Indian Wells en categoria masculina. S'ha de jugar aquesta primera semifinal i quan acabi, ja de matinada, es jugarà la segona entre el nord-americà Tommy Paul i Daniil Medvedev. A banda del tennis, Pol, alguna cosa que ens haguem perdut, que no haguem dit d'aquest dissabte?
Sí, mira, que el Barça de futbol sala ha guanyat el Tudela de Navarra per 2-4 en embol. El CAC 7 Granollers ha quedat eliminat de la Copa d'Europa femenina després de perdre els penals contra el Rocasa Gran Canària. També han quedat definides les finals de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. La masculina la jugaran Polo i Atlètic Terrassa, la femenina júnior contra Club de Campo aquest diumenge. I finalment Irlanda ha guanyat el 6è títol dels 6 nacions de rugby en una jornada definitiva en què s'ho jugava contra Anglaterra.
Gràcies, Pol. Bona nit.
Bona nit.
Un minut per sobre de la una. Abans de marxar, hem de repassar què trobarem demà als quioscos amb la Balma Simó. La Balma, bona nit.
Bona nit, Gerard.
Què diuen les portades?
Doncs Mundo Deportivo parla de superduel, aquest Atlètic de Madrid, Barça, Memphis i João Félix de protagonistes, ja que tots dos juguen contra els seus ex-equips, destacant el portuguès, que pot ser titular, a més de dedicar un espai a la part superior de la portada al Real Madrid, que no afluixa a Pamplona. L'Esport, per la seva banda, obre amb el Barça, que vol somiar i aprofitar l'impuls de Champions per a s'estar un cop contra l'Atlètic de Madrid i continuar jugant, lluitant per la Lliga. L'Esportí diu assaig de Champions amb una imatge de Xavi i Simeone donant-se la mà abans del partit d'anada. I per acabar, a Madrid, Marca diu el líder del líder i les obre amb el titular La Liga està en sus manos amb una foto de Vinícius i Ibrahim en la celebració d'un dels gols que han marcat.
Perfecte. Gràcies, Balma.
Gràcies a tu, Jan.
Bona nit. Nosaltres marxem recordant-vos que demà serà un dia també molt intens perquè fa a la jornada esportiva. Els del Súper s'hi posaran a partir de les 4 amb aquest partit de l'Espanyol a la tarda i a partir de les 8 el Barça juga a RAC1, el Pou i companyia. Partidàs al Metropolitano a les 9, Atlètic de Madrid-Barça. Quan acabi, ho repassarem tot plegat amb l'Aleix París i ja t'ho diràs. Que vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Pol Prats.
Bona nit, ara passen gairebé 3 minuts de la una. Els funcionaris de presons donen un dia de treva. Aquest dissabte a la nit han aixecat els bloquejos que mantenien des de primera hora en 3 centres, a la presó de Quatre Camins i al centre penitenciari de joves al Vallès Oriental i a la presó de Batràs, a Barcelona. Aquest diumenge, per tant, serà el primer dia sense protestes des de l'assassinat dimecres d'una treballadora de Mas Enric, al Catllà, a mans d'un pres. Ho han decidit per rebaixar la tensió a dins les presons i com un gest cap als interns. De fet, aquest dissabte 1.200 presos no han pogut sortir de les seves cel·les en tot el dia. Ara bé, els treballadors han amenaçat amb noves mobilitzacions a partir de dilluns i avisen que mantindran el pols fins que dimiteixin els màxims responsables del Departament de Justícia. Així de contundents s'han mostrat la Raquel, portaveu de la protesta a Quatre Camins, i la Marta, portaveu del sindicat a CAIP, a la presó de Batràs.
Les negociacions estan totalment estancades. De cara als propers dies, això és un moviment assembleari, per tant ho anirem parlant, ho anirem pactant, però la intenció és continuar fins que se'ns escolti.
Sí que volem la dimissió de la consellera, del senyor Manuel Calderó, perquè considerem que no han estat a l'alçada. Això no es pot permetre, hi ha protocols que s'han de tornar a revisar, perquè aquesta vegada ha sigut una companya, demà no sabem el que pot ser.
Tot i les pressions, la consellera Gemma Ubasart ha insistit aquest dissabte que no té cap intenció de plegar i ha demanat als sindicats que s'asseguin a negociar per acabar amb les protestes. I a aquesta hora es mantenen dos carrils tallats a l'AP7 al Vendrell. El motiu, un camió que ha volcat aquest dissabte a la nit i que ocupa part de la via direcció Barcelona. A causa d'això encara hi ha 2 quilòmetres de cua en sentit nord. I en clau cultural, èxit rotund de Cap Butaca Buida. Més de 55.000 espectadors han participat aquest dissabte de la iniciativa que buscava omplir 145 teatres del país en una autèntica diada del teatre català. Representen un 92% de les 60.000 butaques que hi havia disponibles. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, en feia aquesta valoració.
La festa que hem decidit organitzar ha traspassat el sector i és una festa de ciutadania i que tothom està emocionat, que està orgullós d'assistir avui a la Diada Nacional del Teatre per celebrar aquest dia.